Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Hem sabut aquest migdia que l'empresa química Iqoxe havia estat sancionada 4 vegades els últims anys, 3 per haver incomplert les normes de seguretat i salut i un quart expedient relacionat amb les condicions de treball. El departament d'aquest àmbit ha obert 2 expedients ara a l'empresa després de l'explosió de dimarts a la petroquímica de Tarragona, que ha provocat, segons l'últim balanç, 3 morts i 7 ferits. El conseller de Treball, Shakir El Homrani, ha anunciat que quan es pugui accedir a la planta es farà una investigació a fons de les causes per establir les responsabilitats d'aquest accident. Us expliquem també que 2 mesos després de les eleccions del 10 de novembre, els resultats electorals a Espanya gairebé es repetirien, segons l'enquesta feta pública avui pel Centre d'Investigacions Sociològiques. El PSOE tornaria a guanyar amb 28,3% en estimació de vot i el PP baixaria fins al 20%. Vox i Ciutadans també perdrien força i, per tant, les dretes tindrien menys opcions de fer un canvi de signe en l'executiu. Recuperem novament l'actualitat de casa nostra. El síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha lliurat avui al Parlament el seu informe sobre la sentència del judici del procés. En les conclusions afirma que la solució al conflicte català passa perquè els líders independentistes condemnats per sedició quedin en llibertat. Considera que el Tribunal del Judici del Procés ha convertit en sedició la desobediència que els drets humans permeten expressar i canalitzar, diu, de manera lícita. Un apunt cultural, el Gran Teatre del Liceu de Barcelona acull a les 8 d'aquest vespre un concert amb el cor i l'orquestra del mateix Coliseu i diferents veus solistes sota la direcció de Gustavo Gimeno. Interpretaran Aida de Verdi. I està ja en marxa la preparació, la recta final de la preparació, per a la quarta setmana de la Bíblia. Aquest any, per decisió del Papa, coincidirà, a partir d'ara, amb el diumenge tercer durant l'any, que enguany és el dia 26 de gener. Serà quan començarà tota una setmana plena d'activitats a Catalunya fins al dissabte 1 de febrer. Els nostres mitjans, Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, contribueixen a la promoció d'aquesta iniciativa. Es repartiran exemplars d'un llibret que recull 7 de les cartes del Nou Testament, la de Jaume, les 2 de Pere, les 3 de Joan i la de Judes. Fins aquí l'actualitat a aquesta hora. De seguida, el Mirador. Abans, el pensament del dia avui amb Miquel Albert Soler, doctor en Ciències de l'Educació i president de l'ONG de l'Associació Mirada Solidària.
Ben trobats, amics i amigues oients de Ràdio Estel. No sé a vosaltres, però a mi se'm fa estrany escoltar la frase «fugits de la justícia». De fet, la sento quasi bé sempre en castellà, «fugados de la justícia». I dic que se'm fa estrany perquè a les persones a les quals es refereixen són persones que tenen un domicili públic ben conegut i, per tant, estan localitzables. Estan en mans d'advocats. És més, estan en mans de la justícia europea. Per tant, en mans de la justícia en majúscules. Per tant, no entenc això de fugits de la justícia. Si voleu que ho sigui franc, prefereixo cercar en l'argot cristià aquella benaurança que diu «benaurats els qui tenen fam i set de justícia». És a dir, que, segons Jesús, aquí obtindríem una altra frase, «els afamats de justícia». I la veritat és que jo crec que a Catalunya cada cop som més la proporció de persones que tenim fam i set de justícia. No creieu? Salutacions a qui us ha parlat, en Miquel Albert Soler.
Ràdio Estel.
Tirant pel dret. Cada dilluns i divendres a les 9 del matí, l'espai de consulta i assessorament legal a Ràdio Estel amb el suport de Digestum Legal. Aquest divendres, notificacions d'Hisenda. Què fer i què no fer? Feu les vostres preguntes en directe al 93 409 27 71 o 72 o deixant un missatge al 93 409 27 77 o a tirantpeldret@radioestel.cat. Tirant pel dret, els dilluns i divendres a les 9 del matí a Ràdio Estel. Bar Restaurante Café de Galiza, calle Riera Blanca 16, en Hospitalet. Especialidad en comida gallega. Platos estrella, el pulpo a la gallega con cachelos y el arroz caldoso con bogavante. Calle Riera Blanca 16, muy cerca del Camp Nou, Metro Collblanc, línea 5. bar restaurante Café de Galiza. Menú de lunes a viernes a 11 euros. Teléfono 93-449-8234. 93-449-8234. Ideal para reuniones y celebraciones. No hay amor más sincero que el amor a la comida. Bar restaurante Café de Galiza. A verlo, haylo.
A la Caixa treballem per posar la cultura a l'abast de tothom. Des dels nostres centres col·laborem amb els millors museus del món. Fem arribar el teatre i la música arreu del país i utilitzem l'art com a eina per la millora social. Perquè som la fundació que inverteix per millorar la societat a través de la cultura. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 7 minuts de les 6. Salutacions també del José Matosas i el Raúl Delgado a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Avui volem reflexionar i comentar la situació política a Catalunya, que està molt marcada, com ja sabem, i d'altra banda no és nou, per la necessitat d'un diàleg amb el govern espanyol des d'aquí, diàleg que s'acaba de pensar després de la constitució del nou govern de Pedro Sánchez, i també pels desencontres interns aquí a Catalunya, especialment en el si de l'independentisme, però també en altres contextos. El reelegit cap de l'executiu espanyol Pedro Sánchez i el president català Quim Torra reuniran previsiblement aviat, tot i que no s'esperen grans avenços d'aquesta primera trobada. Mentrestant, continuen aquests desencontres interns a Catalunya, amb Junts per Catalunya i Esquerra, enfrontats per uns pressupostos del Parlament que s'aprovaven ahir, curiosament, amb els vots de Junts pel Cat, Ciutadans i PP, i que la resta de forces, incloent-hi els republicans, s'abstenien. En qualsevol cas, tenim un panorama que, més enllà d'aquest fet concret, l'aprovació dels pressupostos de la cambra, invita, d'una banda, a l'esperança, però també al contacte amb una realitat difícil, que ve de fa anys i que necessitarà molta generositat per part de tothom. Allò que dèiem quan es va conèixer a l'octubre la sentència del procés, és hora de la política, potser té més vigència ara que mai. I ens acompanyen per analitzar aquest tema, d'una banda, Joan Capdevila, que és ara diputat d'Esquerra Republicana, ara sí diputat de ple dret al Congrés després de les eleccions. Bona tarda, com
Bona
estem?
Tarda, què tal, com esteu?
Bé, gràcies a Déu, també membre de la Junta
gràcies.
De la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat.
Sobretot això no t'ho deixis.
Això no ens ho deixem, tot i que avui parlem de política, un altre dia parlarem de Montserrat.
Tant de bo, mira, no és mala idea.
Ha començat bé l'any, senyor Capdevila.
Encantat, sí,
molt bé.
Sí, sí, tot bé, gràcies a...
Saludem també Josep Maria Balcells, que és exdiputat en aquest cas, militant actualment de Catalunya en Comú i periodista. Bona tarda, senyor Balcells.
Bona tarda a tothom.
I tenim uns minuts, en aquest cas des de l'altra banda del fil telefònic, el vicesecretari de Comunicació del Partit Popular de Catalunya, Albert Fernández Saltiveri. Bona tarda, senyor Fernández Saltiveri.
Molt bona tarda, en ple d'estar amb tots vostès.
També nosaltres de tenir-lo, tot i que llàstima que no hagi estat possible aquí, però un altre dia serà.
Com... Ben segur que la propera vegada podré estar aquí als estudis, avui per altres compromisos m'eren impossible desplaçar-me, però accepto la seva invitació i ben segur que una altra vegada podré estar aquí amb vostès.
Moltes gràcies, ho esperem, i tant. Bé, senyors, si vol, tenint en compte que vostè té el temps limitat, senyor Fernández Saltiveri, quin anàlisi faria una mica del panorama que s'albira aquí a Catalunya després de la constitució del nou govern espanyol i del que pot passar també, si es confirma la inhabilitació de Quim Torra, unes possibles noves eleccions aquí a casa nostra. No ho hem dit en la introducció, però també és un factor important. Quina anàlisi faria per començar?
En primer lloc, per nosaltres, comença l'any de manera preocupant. En primer lloc, perquè s'ha constituït un govern que preocupa pel benestar de tots els espanyols. Teníem una situació econòmica molt positiva en els últims anys i bé, sembla que les mesures que volen, que proposa i que vol dur a terme aquest nou govern pues, ens portaran, en primer lloc, és un govern, sota el meu parer, el més extremista i el més nombrós de tota Europa. Tenim 5 membres que són comunistes i amb 23 ministres, pues, d'alguna manera, multiplica les despeses de forma important. Però el més preocupant no és només el seu nombre, sinó les propostes que proposen, no? Com, per exemple, la derogació d'una reforma laboral que ha permès crear, per exemple, 3 milions de llocs de treball a tot Espanya, no? I, per tant, és un govern, a més, que està segrestat per uns senyors que han comès uns delictes i estan a la presó per ells, i pels hereus de Batasuna, no? I, per tant, diguéssim que el panorama no és massa optimista des del punt de vista general a tot Espanya, no? Uh-huh. I pel que comentava vostè, pel que fa aquí a Catalunya, vostè a la seva introducció comentava del diàleg entre el govern espanyol i Catalunya, no? Clar, jo em pregunto, i qui dialoga amb la més de meitat de catalans que són constitucionalistes, no? I que veiem una vegada i una altra vulnerats els nostres drets i les nostres llibertats aquí a Catalunya, no?
Segur que aquest diàleg també sempre és necessari, és clar.
Bueno, és que el diàleg que esperem als catalans constitucionalistes des del govern de la Generalitat, que sigui un govern de tots els catalans i que miri pel benestar i per les coses que realment importen als catalans, de com reduïm les llistes d'espera, com fem que tornin aquestes 4.000 empreses que van marxar. Una de les dades preocupants que vam conèixer darrerament és que, per exemple, el PIB de la Comunitat de Madrid, per primera vegada a la història, és superior del PIB de Catalunya, no? I, en canvi, aquí només estem preocupats pues, per aquells que han comès uns delictes i estan a la presó, per fer referèndums d'independència que són il·legals i que mai es podran dur a terme, i preocupats pel que diu un senyor que està fugit de la justícia i que viu a Waterloo, no? I, per tant, amb molta preocupació, i des del govern de l'Estat, el que hem de fer és governar per tothom, per tots els espanyols i per tant, bé, per tots els catalans.
Potser a nivell operatiu podem donar els 100 dies pel que fa a l'acció de govern, aquests 100 dies que sempre es donen, a banda del que vostè ha comentat, que evidentment sempre forma part de l'opinió de molts ciutadans. Perdoni, que donem veu als membres de la taula perquè pugui interactuar després abans d'acomiadar-lo. Sí, senyor Balcells, per exemple, s'ha pronunciat la paraula comunista i vostè sí. Sembla que no ha rebut amb...
No, vull dir, aquesta mena d'olla barrejada que ha fet, vull dir, és el que és fàcil, doncs, de fer un discurs d'aquest tipus, ha barrejat un govern amb extremistes, comunistes, batassoneros, no sé quantes coses hi ha posat, quan aquí hi ha hagut...
Tot és cert, de moment tot és cert, no? O en què ha faltat la veritat?
Amb un parell de coses, si
veure,
em permet...
A veure, sí.
Si vol, li explico. Si vol, li explico.
Breument,
primer,
senyor Balcells.
Primer, són dues forces, tant els socialistes com els Podem, que són legals, democràtiques, que s'han presentat a les eleccions, que han estat votats democràticament, que tenen tot el dret... I els han votat els electors perquè puguin governar si és que treuen doncs, majories, i han arribat a un acord històric d'un govern de coalició per poder complementar projectes que no són contradictoris, però sí que són matisats i diferents, però que els poden ajuntar i fer un projecte compartit, i això és democràtic i no es pot d'alguna manera qüestionar democràticament. Vull dir, llavors aquesta mena de... aquests venen de no sé què, els hi posem una etiqueta com si no tinguessin dret a entrar al Parlament i no poguessin ser diputats elegits i per formar govern, que per això s'han presentat a les eleccions. Escolti, siguem seriosos seriosos a l'hora d'analitzar el que és la democràcia parlamentària.
Sí, potser, senyor Fernández Saltiveri, el que vol dir el senyor Balcells no és que vostè hagi faltat a la veritat, sinó que potser ha parlat de diferents temes i, segons el senyor Balcells, evidentment, vostè té tot el dret a dir-ho, doncs potser no és el més ajustat a la realitat parlar d'aquesta. Però vaja, vostè ha dit que no pinta gens bé aquest govern, en qualsevol cas, ni el diàleg amb Catalunya.
Anem a veure. Evidentment, ningú nega el dret a tothom a poder-se presentar, eh? Inclús els hereus dels terroristes d'ETA, que fins al moment present no han demanat perdó pels actes terroristes que han comès.
ETA no recordo que existeixi ja, eh?
Una altra cosa...
No hi és ja, ETA, eh? Ho sap, eh? Que ha acabat, ETA.
Sí, ho sap. Gràcies, entre altres, als governs del Partit Popular.
Gràcies...
Molt especialment als governs del Partit Popular.
I però gràcies acabar, als socialistes si
permet,
i molts...
Sí, perdoni, que acabi el senyor Fernández Saltiveri, un moment. Sí, endavant.
Si em permet, i s'han pogut presentar i tenen una sèrie de diputats. Ara bé, tal com deia el senyor Pedro Sánchez, clar, el senyor Pedro Sánchez en campanya electoral ens deia el que pensava d'un possible govern com aquest, no? I jo m'he de reiterar, jo li donava la raó. És a dir, va ser el senyor Pedro Sánchez qui va dir que no podrien dormir a les nits, al igual que el 95% dels espanyols, si hi havia ministres de Podemos en el seu govern. Deia que volia portar el senyor Puigdemont, que portaria immediatament el senyor Puigdemont a Espanya perquè fos jutjat. I ara el que els ofereix als separatistes és una taula de negociació bilateral, que això no està dintre de la, no està dintre de l'estat de dret ni de la democràcia.
Què diu? Què diu? Què és el que no està a taula de dret? Una taula per poder seure...
Un referèndum d'independència no està dintre de la nostra Constitució ni de la nostra legalitat.
Però un diàleg entre govern autonòmic i govern central sí que es pot fer amb qualsevol autonomia.
No se sap, sí, que parlaran encara.
És que els diàlegs i els... Sí que se sap, sí que les condicions... No, només a escoltar el que va dir el senyor Rufián, que de fet ja va advertir que aquest govern duraria fins que ell volgués. Però les condicions que es posen des d'Esquerra Republicana... Jo no he sentit Esquerra Republicana...
Ara aquí. Sentirem, ara, el Joan, que està a la tertúlia,
si m'ho permeten, eh?
En quant a fer més escoles bressol, a disminuir la llista d'espera, a eliminar els barracons, a millorar l'educació, a vetllar per l'estat de dret, perquè tots tinguem els mateixos drets... Perquè,
sí, per exemple, la transparència, li recomano... No, és que no l'ha sentit perquè no l'escolta. Perdoni'm.
Jo l'escolto, no?
Ah, sí? Gràcies.
I tant.
Miri, és fisiològicament impossible...
Que la meva opinió la podré donar, també, no?
Sí, oi, tant que sí.
És l'únic que ho ha fet fins ara. Jo, de moment...
Senyor Fernández Saltiveri, perquè és que ara, com que no ens veu, ha parlat fins ara el senyor Josep Maria Balcells, que és dels Comuns, i el senyor Capdevila d'Esquerra Republicana vol fer un apunt, si pot ser breu, perquè pugui tenir una rèplica abans d'acomiadar.
Sí, una apel·lació a la fisiologia. És absolutament impossible escoltar mentre es parla.
Bé, doncs digui. Ara l'escolta. L'escoltem tots.
I avui tenim... Goiti, té els diaris per aquí sobre. Hi ha una gran iniciativa contra la corrupció, que suposo que el Partit Popular aplaudirà, a través de la nova normativa de transparència que s'ha presentat. Penso que això és un problema de la gent. Jo faria el prec a tothom, eh? No només als representants del PP, comencem a deixar de banda arguments espuris que no per repetits es constitueixen en veritat. Parlar de 3.000 canvis de seu, que no fugides d'empresa, no és exactament el mateix. Parlar de participacions en el PIB sense parlar de l'efecte capitalitat i sense parlar de dumping fiscal és esbiaixat, com a mínim. Jo estic optimista.
Només una cosa. Vostè, com a diputat d'Esquerra, que ha facilitat la constitució del nou govern, té alguna esperança que a partir d'ara a Catalunya, doncs, les coses una mica, si vol...
No només a Catalunya, sinó també a Espanya.
Sí, naturalment.
Sí, i en tot cas, tampoc amb una alegria desbordant, però pensem que, i amb aquest programa ens vam presentar a la gent, que cal donar totes les oportunitats possibles el diàleg. I per això, si el govern compleix, hi ha una taula on es pugui parlar del dret a l'autodeterminació, del dret a decidir dels catalans, es pot parlar d'acabar amb la repressió, i mentre compleixin, doncs en Rufián
i els
seus companys diputats doncs facilitaran.
Només...
Però és que em sembla que això és el joc democràtic.
Només una cosa, senyor Capdevila, perquè s'ha referit el senyor Albert Fernández a la qüestió...
Després podria parlar només un minut d'ETA, si em permeteu.
Sí, sí, li donaré, però sí. Com que ens ha dit el senyor Fernández que no es pot quedar massa estona, i disculpi que ara li donarem veu, vostè bé, ha sentit una referència que ha fet a Rufián i el fet que Esquerra intentarà tenir com la paella pel mànec, què diria
la
vostè?
La paella pel mànec... Poder també hauríem d'intentar...
Bé, no ho ha dit abandonar. Amb aquestes paraules, ha dit
sí.
Que la legislatura acabarà quan vulgui Esquerra, ha dit.
La legislatura, en tot cas, no continuarà si els participants d'un pacte no fan honor a aquest pacte. Però això és tan senzill com si vostè i jo fem un contracte i un dels dos l'incompleix. Doncs, escolti, l'altra part...
De vegades en política el terme incomplir no sempre és objectiu. I potser, clar, això de parlar d'autodeterminació també coincidirà amb mi, senyor Capdevila, que potser es pot parlar, però una altra cosa és el que pugui sortir d'una mesa. No pot sortir un referèndum a Catalunya, ara per ara.
Jo voldria precisament entrar amb això. És a dir, jo penso que ens hem de alegrar que hi hagi la capacitat i la voluntat de seure parts que han estat en contradicció verbal, almenys del discurs i del relat. Que el govern de Catalunya i el govern de l'Estat es comprometin a seure i a parlar de tot sense límit, parlar per posar damunt de la taula també el dret de l'autodeterminació, també la independència, però el que deia ara el senyor, el nostre moderador. Una cosa és posar damunt de la taula, l'altra és el que en surti d'això, la capacitat que hi hagi d'arribar a un acord sobre aquests temes que són molt delicats i molt difícils d'arribar a consensos. I, de moment, és en parlem. I quan arribem a les conclusions i als acords, veurem si són favorables o no als interessos del país, de Catalunya i de l'Estat. Vull dir, però no ens podem negar, no podem tancar portes a l'hora de debatre temes que preocupen a un sector molt ample de la població catalana.
Bé, avui amb Josep Maria Balcells dels Comuns, amb el diputat d'Esquerra al Congrés, Joan Capdevila, i amb el vicesecretari de Comunicació del PP català, Albert Fernández Saltiveri, parlem de la situació política. Abans d'acomiadar-lo, no sé si vol fer algun últim comentari, senyor Fernández Saltiveri. S'han parlat de moltes coses, i el temps és limitat, però què diria sobre això que s'ha comentat, de poder parlar de tot, de poder fer un diàleg?
Jo entenc perfectament que els objectius polítics del senyor Capdevila, com a membre i com a diputat d'Esquerra Republicana, jo sé quins són,
Sí.
I jo no els comparteixo, i sempre han sigut aquests, i jo els respecto.
I viceversa, que consti.
Jo els respecto. El que no es pot respectar és que una ideologia política, un posicionament polític, es vulguin dur a terme accions que estan fora de la llei, com sí que hem fet alguns dels seus companys, que per això estan ara avui dia a pressió i condemnats per uns greus delictes. La taula de diàleg. Aquí el que hi ha hagut, el que està a punt de succeir, el que estaria a succeir, és una traïció del Partit dels Socialistes de Catalunya i el Partit Socialista Obrer Espanyol a aquells catalans que som constitucionalistes. El Partit Socialista de Catalunya, fins fa un temps, jo el considerava que formava part dintre del constitucionalisme català. Però amb aquestes accions i amb aquestes sessions... Aquí quan es diu diàleg, és una paraula molt maca, però realment el diàleg es produeix absolutament sempre a les diferents institucions, i és el marc on es produeix i s'ha de produir en una democràcia els diferents diàlegs, i on s'han de produir o no els acords. Però quan el Partit Socialista vol crear una taula de negociació bilateral, com si fos a Catalunya o un altre estat, que no ho és, amb Catalunya, per parlar sobre la independència i permet, o dintre d'aquest acord està, que es farà una consulta als catalans sobre aquests acords. Això està fora de la Constitució. Parlar...
Per què?
Parlar de tot allò que està dintre de la llei, de referèndums d'independència, està fora de la llei, i per tant d'això no se n'hauria de poder parlar.
Potser estaria fora de la llei executar-ho, però
no
parlar...
Diuen,
I el Partit Socialista el que està fent és traicionar i abandonant a la meitat dels catalans que som constitucionalistes, que defensem la democràcia i l'estat de dret a Catalunya, i cada vegada ens trobem més.
Jo no sé què es consultarà a la població catalana. De moment han dit que es plantejaran temes, però en cap cas encara, en aquests moments almenys, no s'ha dit que la consulta serà per la independència o per l'autodeterminació.
Ho pot dir Esquerra, ho pot dir Junts per Catalunya.
Una cosa que pretén Esquerra
que
no i no sé...
Entenc que l'acord que han arribat no serà per a veure si pavimentem la Diagonal o el carrer Aragó.
No.
Entenc bé, que no serà per això, oi?
Em sembla no, que ha quedat, no, no. Han quedat clar.
Tots són bastant grandets per saber de quin tipus de consulta planteja Esquerra Republicana. Que jo l'entenc que lícitament Esquerra Republicana ho vulgui plantejar.
Gràcies.
Però qui traeix el constitucionalisme és el Partit Socialista acceptant aquestes propostes.
Bé, moltes gràcies. Disculpi que no li volem robar més de temps al senyor Albert Fernández Saltiveri, vicesecretari de Comunicació del PP català. Gràcies per haver-nos acompanyat i, en tot cas, les veus contrastades veurem si d'aquí un temps poden donar pas a un ambient polític més tranquil. Parlo en general, evidentment, per part de tothom. Gràcies i fins una propera ocasió, senyor Fernández Saltiveri.
Un plaer d'estar tots vostès, una salutació, una abraçada als meus companys
igualment.
I a vostès i als nostres oients. Gràcies.
Adéu-siau.
Fins la propera.
Fins la propera. Bona tarda. 4 minuts i seran 6:45. Continuem amb Joan Capdevila d'Esquerra Republicana i amb Josep Maria Balcells dels Comuns. Disculpin que ja no poden interactuar més amb el representant del PP, però sí que poden rebatre, evidentment,
Els
poden treure els cascos, però poden parlar lliurement i, en tot cas, podem recollir algunes de les reflexions que s'han dit. Sí.
A mi em sap greu que ara jo continuo, sembla que rebato...
No passa res.
I
són coses de la limitació. Nosaltres oferim a tothom de venir
Fernández...
i moltes vegades venen representants
sí,
del PP,
clar,
de tots els partits.
A vegades et quedes una mica amb la sensació de
abusar. L'entenc. No és cap abús.
I per tant, no sé si clamo en el desert, però potser tots, i segurament jo el primer, hauríem de fer esforços, sobretot quan estem parlant amb la gent. Amb la gent que ens escolta, de començar a rebaixar la virulència de segons quins llenguatges. I hem sentit parlar de traïció i d'humillar...
Hi ha un sector de la societat espanyola que parla molt del Partit Socialista com a traïdor, fins i tot més, com ara ha dit el senyor...
Traïdor avant la letra. Clar, i fent previsions d'això s'acabarà tan malament, insisteixo,
ja passa,
i li demano disculpes, i els nostres oients hi són habituals, perquè sempre faig servir el mateix exemple. Estic veient passar gent molt normal, amb una vida feliç i ordenada, segurament, amb els problemes de cada dia que té tothom, per un carrer de Sants de lo més estàndard. I a la llarga, aquests llenguatges guerracivilistes i tal, el sol fet de que sortim al carrer i veiem què està passant, els s'acabaran autolimitant. I el que... Només un segon per sí. parlar... És que a mi em dol, com suposo que tothom, que... tenim una edat per haver viscut aquell terror d'ETA. Uh-huh. Que s'equiparin segons quines coses.
Que s'equipari, per exemple...
Sí, un titular del... No recordo si el Mundo o la Razón, dient que la violència a Catalunya és equiparable a la d'ETA. I una altra coseta. ETA, gràcies a Déu, i gràcies a l'esforç de molts bascos i de molts espanyols, i a pesar de la sang de molta gent innocent, però gràcies a Déu, fa 10 anys que no existeix.
Bé, no tant, però vaja, sí.
Sí, fa 10 anys que no mata.
Sí, l'últim atemptat em sembla que va ser el 2010 a l'estiu, sí. Però vaja, sí.
I massa que van fer, no estic... Però...
No, van fer un mal enorme i és un mal que encara perviu, malauradament.
Han canviat les coses. I... perquè consti, i no se'n fiïn de mi. Vagin al Google, documentin-se, i veuran que l'actual Bildu, o gent de l'actual Bildu, van ser dels que van fer també deixar les armes a ETA.
És segurament hi ha un mèrit compartit.
És intel·lectualment ofensiu fer servir com a argumentació política, a més de curt termini, de regat curt, dir que aquests senyors són els hereus d'ETA. Grinyola molt. I quan es fan servir arguments que grinyolen, el que acaba passant és que perds la raó.
Bé, en tot cas, senyor Balcells...
Jo estic d'acord amb el que diu el diputat Joan.
Encara que vostè però, no és independentista, però això cadascú
però,
té.
Deixaria el capítol aquest, doncs, de la picabaralla que hem tingut una mica
sí.
democràticament amb
sí,
el portaveu
del PP. Però el tema dels socialistes és important.
Voldria, i en aquest cas potser podríem fer una mica de debat entre nosaltres dos o discrepàncies, hem parlat de la taula de negociació. Jo estic d'acord amb que s'hagi arribat a aquest acord, però, per exemple, per aportar un element crític, en aquests moments, per preparar aquesta taula de negociació, el govern Torra ha reunit una part només del seu govern, una part de les forces catalanes parlamentàries, per preparar aquest debat, i ha afegit l'ANC i Òmnium Cultural. I no ha parlat amb les altres forces polítiques catalanes tan democràtiques com ells, per dir, doncs, si hem d'haver un debat de Catalunya i Espanya, veiem-nos tots què plantegem i com ho plantegem, sinó ha agafat només una part de la política catalana, que són els independentistes. I això és el que no entenc jo, que dic, qui s'asseurà a governar, a negociar, han quedat així l'acord amb Esquerra Republicana, tinc entès, és el govern de la Generalitat i el govern de l'Estat.
Sí.
I ANC no forma part d'aquest nucli. I l'Òmnium Cultural no forma part d'aquest nucli. I, per tant, doncs, m'agradaria que hi hagués una preparació amb les forces polítiques catalanes que podrien estar i que estan interessades en que això tingui èxit, aquesta conversa. I aquestes no se'ls consulta, no se les fa seure en la preparació, i torna a ser aquesta... Això és un terreny només nostre, que fem nosaltres, i en aquí sóc crític jo, en la preparació aquesta.
Mm-hmm. Doncs bé, una observació, senyor Capdevila.
I ho sento, però aquí hi haurà poc debat. Estic d'acord que el... I, a més, Esquerra fa un acte, permeti'm-me la immodèstia, de generositat. Quan
totalment d'acord.
Això no s'ha de resoldre entre PSOE i Esquerra. Això s'ha de resoldre de govern a govern.
Però també amb les forces polítiques catalanes, potser, internament.
Sí, i jo trobo bé que el president Torra...
Que prepara...
Vulgui...
Que hi ha de dir Òmnium i l'ANC.
Òmnium i l'ANC, i jo el que voldria és que això s'ampliés. I que cridés a altres forces polítiques que poder no són independentistes, però sí que estan pel dret a decidir.
O altres...
I altres actors socials. Els sindicats, per exemple. Penso que és una veu riquíssima. Vinc del Baix Llobregat i assistia abans d'ahir a un debat molt, molt enriquidor amb gent que ve del moviment de base obrer, el sindicalisme de veritat. Vaig poder donar la mà a un dels grans lluitadors del drama de la Sangrà. No sou del Baix Llobregat, però allò va ser molt gros.
Sí, sí, sí.
Un dia en temps,
de què parla.
Un dia en temps, feu-s'ho explicar. La veritat és que sí que a vegades et sembla una mica allò dels germanos Marx, de la parte contratada de la parte contratante, i que es fem masses taules abans de la taula, doncs poder tampoc caldria. També és...
Ja t'ho pot enredar.
Bé, aquí hi ha les
tant
dues...
de bo que no, tant de bo ho enriqueixi.
Aquí
i en tot
dues...
cas estem al començament de això, és inexplorat, és una terra ignota, i penso que si entrem amb un cert optimisme de que se m'acaba el temps.
Sí, ho sento, disculpi, eh? Estem amb el diputat d'Esquerra, Joan Capdevila, i amb el militant dels Comuns, Josep Maria Balcells. També hem parlat amb el representant del PP, vicesecretari de Comunicació a Catalunya, Albert Fernández Saltiveri. Fem ara una pausa i, si els sembla, podem comentar una mica la perspectiva a Catalunya de cara a la situació de Quim Torra, que pot veure ratificada pel Suprem la seva inhabilitació i què pot passar a partir d'ara, també amb alguns desencontres que hi ha hagut aquests dies, com aquest tema, que segurament és menor operativament, el del pressupost del Parlament, que ha enfrontat també els dos socis de govern a Catalunya. Una pausa, tornem amb la notícia curiosa i tindrem 2-3 minuts per comentar això.
Ràdio Estel.
Tortosa, 90.1. Què és el primer que et ve al cap quan et dic ràdio?
Estel.
Tal qual?
Sí, sí, tal qual. Ràdio Estel. Cada tarda, Ràdio Estel.
A la Caixa treballem per posar la cultura a l'abast de tothom. Des dels nostres centres col·laborem amb els millors museus del món. Fem arribar el teatre i la música arreu del país i utilitzem l'art com a eina per la millora social. Perquè som la fundació que inverteix per millorar la societat a través de la cultura. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Passen gairebé 6 minuts de 6:45. Seguim i donem pas al Rafa Sanahuja, que avui ens parla d'un tema que em sembla que té per objectiu destensionar una mica el debat d'avui. Rafa, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi. Doncs sí, avui es porta un tema, una notícia, que sembla que no tingui molt a veure amb el tema, però que ja veuràs, interessa a tothom, polítics, no polítics, d'una banda, d'una altra, periodistes, oients, perquè avui és el Dia Internacional de la croqueta. La croqueta agrada a tothom, està boníssima i avui us vull portar set curiositats sobre la notícia. No sé si sabíeu que l'origen de la croqueta és francès, tot i que a Espanya s'ha convertit en la reina de la cuina de l'aprofitament. A més, també s'ha convertit en una de les regnes de les tapes de bar, només per darrere, segons les estadístiques, de la truita de patata i de les patates braves. Doncs ja ve la croqueta. I el sabor, pollastre, bacallà, escudella... Però no, la croqueta més demandada és la de pernil. A més, escolteu, aquesta dada és molt bona. És més barat agafar les fetes en un bar o en una casa de cuines preparades que fer-les a casa, perquè tenen una elaboració realment una mica complexa. Has de fer tota la pasta, després arrebossar-les i el temps que li dediques. Llavors, si trobes un lloc que estan ben bones, doncs allà les agafes i, a més, t'estalvies diners. Més dades. Es cometen algunes errades al preparar-les. La beixamel, no freir-les totes a la vegada, per exemple, és clau. Ah, i com a dada també us diré que s'ha convertit en un dels productes estrelles del menjar a domicili, del delivery, que està tan de moda. Doncs també pots demanar croquetes a domicili. I encara una darrera dada, segons el portal croquetasricas.com, que existeix, cada espanyol consumeix una mitjana de 80 croquetes de 25 grams a l'any. Ara, ja podeu continuar parlant de política, segurament amb alguna gana de croqueta a l'estómac. Gràcies, fins demà.
Gràcies, Rafa, fins demà. Ens has fet venir la gana, eh? I aquí reclamaven tant el senyor Balcells com el senyor Capdevila un platet de croquetes que no tenim. Però bé, un altre dia serà.
Que provi aquesta espúria teoria de que les millors són de pernil.
Les millors de què són, segons vostè?
És que n'he trobat de molt bones moltes vegades.
D'altres coses.
De bacallà,
o d'altres peixos, també.
L'únic que s'ha de fer és no abusar de la beixamel, això estic d'acord.
Senyors, però la situació interna a Catalunya. Ahir hi havia una votació al Parlament, no sé si dir surrealista, poc habitual en tot cas, sobre el pressupost de la cambra. Quina valoració en fan? Més enllà del desencontre entre JxCat i Esquerra.
No, jo em centrava en el tema de l'increment del pressupost en l'increment dels salaris dels diputats.
És un increment per sobre per sobre de les possibilitats.
De tot, és a dir, i de l'exemplaritat. És a dir, s'ha aconseguit que el govern de l'Estat aprovi un increment de les pensions del 0,7 ai, del 0,9,
sí.
I llavors aquí fem un increment del 2%, pràcticament, dels diputats.
1,9, em sembla.
1,9, sí. quasi del 2%.
Sí, sí, sí.
I, curiosament, aquí hi ha hagut una divisió a les forces polítiques. Esquerra s'ha abstingut, suposo, per no sé, diguem-ne, no,
per vergonya torera, escolti.
Exacte, no donem aquest espectacle. Els comuns han votat en contra... I en aquest cas...
Junts per Cat, Ciutadans per Catalunya, i PP...
Ciutadans i PP aproven, que és això. Que Junts per Catalunya s'atreveixi a sumar els seus vots amb Ciutadans i PP per una cosa que pot ser escandalosa per l'opinió pública catalana, home, està bé, és...
Ho troba poc gens justificable, senyor Capdevila.
Gens exemplar.
Ho subscric completament, però em permetran que ho ampliï una mica.
Endavant, si pot ser breument.
Ho subscric completament. Ni un mot, ni un mot a corregir. Ara bé, em permetran que faci una reflexió una mica més enllà. Els pressupostos de les cambres legislatives espanyoles